la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Sigueu benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 184 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta cinquena temporada. A Hollywood, quan una cosa funciona, se li treu suc fins al final. Els remakes d'acció real dels clàssics de Disney són un clar exemple. Les versions amb actors de carn i os de les mítiques pel·lícules de l'estudi porten anys arrasant a les taquilles i ho fan amb la llei del mínim esforç i sabent que les famílies aniran en massa a veure aquesta nova versió de títols amb els que els grans van créixer i que ara gaudiran els seus fills. Els directors sempre han tingut dues formes d'acostar-se als clàssics, fotocopiant pla a pla obres mestres com El rei León o inventant una història paral·lela d'algun dels seus personatges amb el que això suposa, l'ampliació del seu univers, com per exemple a Malèfica o a Cruella, de la que avui parlarem. Abans, però, també us volem acostar al món de Raya i El último dragón, una de les darreres produccions de l'estudi d'animació. Recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, llums, càmera, acció!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Arriba l'estiu i amb la calor, la factoria del somni incorpora noves produccions a la seva llarga llista de pel·lícules. Em refereixo a Disney, que amb l'aparició de Disney Plus, la seva plataforma de streaming, ha canviat la seva política d'estrena de pel·lícules. La companyia s'ha adonat que li és més rentable estrenar les noves produccions a la seva pròpia plataforma, amb el que aconsegueix potenciar-la i d'aquesta forma també obtenir uns ingressos recurrents dels seus subscriptors. Avui em volia centrar en dos de les seves darreres estrenes, Raya i el último dragón i Cruella. Pel que respecta a la primera, Raya i el último dragón és una pel·lícula d'animació produïda per Walt Disney Pictures i Walt Disney Animation Studios. La 61a pel·lícula produïda per l'estudi i amb música composta per James Newton Howard.
There's no difference, we're all family here. past behind, learn from life this time. We can't start brand new.
Si fem una mirada enrere el 24 de maig de 2018, el portal de continguts That#Show va informar que l'estudi d'animació estava desenvolupant una pel·lícula amb el nom de Dragon Empire i que seria el debut com a director de Paul Briggs i Dean Wylands, basada en una història de Kyle Murray. El mes d'octubre d'aquell mateix any es va informar que Adele Lim havia estat contractada per retocar el guió i que Osner Shure es faria càrrec de la producció. No va ser fins al 24 d'agost de l'any següent en què la companyia va anunciar oficialment la pel·lícula en el marc de la presentació de la D23 Expo. D23 és el club oficial de seguidors de Disney, organització fundada l'any 2009 i coneguda principalment per l'exposició que realitza cada dos anys, la D23 Expo. El nom D23 simbolitza la lletra D de Disney i el número 23 de l'any 1923, any en què Walt Disney va fundar la companyia. a la seva versió original, Raya y el último dragón compta amb les veus d'Awkwafina, actriu i cantant estatunidenca d'ascendència xina i sud-coreana, prestant la seva veu al drac Sisu. L'actriu també és coneguda per participar a les pel·lícules Ocean's 8 i Crazy Rich Asians, a més de protagonitzar la cinta The Farewell i que la va fer mereixedora d'un Globus d'Or l'any 2020 com a millor actriu de comèdia o musical. Callie Marie Tran, reconeguda pels seus treballs a Star Wars Episodi 8, Los Últimos Jedi o a la sèrie de televisió Sorry for Your Loss, donaria veu a Raya, després de substituir a Casey Steele, la primera opció de l'estudi. La nova pel·lícula de Disney ens introdueix al món de Kumandra, un lloc fantàstic inspirat per la cultura i els mites del sud-est asiàtic. Fa segles, els humans i els dracs vivien en harmonia. Quan uns éssers malignes coneguts com els Drun gairebé destrueixen el món, els dracs es sacrifiquen per poder restablir aquesta pau. Uns anys més tard, l'amenaça dels Drun creix cada vegada més, pel que una jove Raya s'embarca en una cerca impossible per trobar el darrer drac i destruir els Drun per sempre.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El punt fort de la producció és la seva component visual. Hi ha molts moments en què gairebé ens dona la sensació d'estar en una pel·lícula d'acció real, especialment per la il·luminació i fins i tot el tall de molts plans que ajuden a les escenes. El món de Kumandra està separat en 5 territoris que corresponen a les diferents parts del cos d'un drac. Corazón, que és on viu Raya, la protagonista de la història, Colmillo, inspirat en el temple hinduista Angkor Wat de Cambodja, Columna, inspirat en Vietnam, Talon, que emula els mercats de Laos, Tailàndia o Indonèsia, plens de vida, aromes i carteristes, i Kola, situada al final del riu del Drac, que recorda el riu Mekong. Per poder buscar les localitzacions, els realitzadors i l'equip de producció van viatjar fins a Singapur, Laos, Tailàndia, Timor Oriental, Cambodja, Vietnam, Indonèsia i Filipines. La gran figura mitològica de Raya i el último dragón és, està clar, el drac. El seu nom és Sisu i és tota una icona en la societat de Kumandra perquè va aconseguir salvar-los a tots dels temibles Drun, gràcies a la seva màgia i la dels seus germans dracs. A molts els hi sorprendrà que Sisu no s'assembli als dracs de Juego de Tronos o a Mushu de Mulan, o que no escupi foc, sinó que el seu element sigui l'aigua, ja que la tradició del sud-est asiàtic també ha influït en el disseny i habilitats del drac Sisu. El drac de la pel·lícula va ser inspirat pels coneguts com Naga, criatures en forma de serp associades amb l'aigua. La diferència entre un drac oriental o xinès i el Naga és que, mentre els primers estan relacionats amb la sort i el poder, el segon se'l vincula amb la vida i l'esperança. És per això que a la pel·lícula Sisu no anima a Raya a la lluita, sinó a obrir-se i a confiar en els demés. També se li han donat algunes de les habilitats específiques al drac, com el canvi de forma o la capacitat d'adquirir una forma humana, detalls molt aferrats a la mitologia dels Nagas. La banda sonora de la pel·lícula ha estat composta per James Newton Howard, nominat en 5 ocasions als Premis Emmy i guanyador d'un d'ells pel tema principal de la sèrie per a televisió Gideon's Crossing. Howard, juntament amb Hans Zimmer, es van dur el Grammy l'any 2009 per la banda sonora del Caballero Oscuro, a més de 4 nominacions en solitari per la música de Diamantes de Sangre, Dinosaurio, Señales i Un dia inolvidable. Fins al moment, Howard ha estat nominat en 9 ocasions als Premis de l'Acadèmia per pel·lícules com Resistència, Michael Clayton, El Fugitivo o la més recent, Notícies del Gran Mundo. A la composició de la banda sonora de Raya i l'Último Dragón també ha participat Jenny Aiko, una de les artistes més aclamades del rhythm and blues actual, gràcies al seu treball Chilombo, que aspirava a guanyar el Grammy a millor disc de l'any 2020. A la versió espanyola participa l'artista Dana Paola, que posa veu al tema Hasta Vencer, que sona en els crèdits finals de la pel·lícula, a més de ser l'encarregada de doblar la veu del personatge de Raya a la versió llatina.
Puedo elegir por qué destruir en vez de luchar.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
L'estratègia de Disney de fer noves versions dels clàssics de la companyia en imatge real està sent del més rentable. Però també és cert que parlant estrictament en termes artístics, no massa interessant. Un dels principals motius és que la majoria de les pel·lícules s'assemblen massa a l'obra original, resultant així impossible justificar la seva existència. Però no sempre és així. A Mulan, per exemple, hi va haver bastants diferències respecte a la cinta de 1998. En el cas de Cruella, Craig Gillespie, el seu director, s'ha volgut allunyar completament de 101 dàlmates. El millor de tot és que ho ha volgut fer d'una forma molt entretinguda i comptant per l'ocasió amb una inspiradíssima Emma Stone.
So run for the hills, Cruella de Vil, Cruella de Vil. The fear on your face, it gives me a thrill. Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of you good guys, they all seem the same. Original criminal, dressed to kill. Just call me Cruella de Vil. Call me crazy, call me sane, but you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. A life lived in penance, it just seems a waste, and the devil has much better taste. And I tried to be sweet, I tried to be kind, but I feel much better now that I'm.
L'any 2013 es va anunciar que l'estudi d'animació tenia en ment rodar una pel·lícula d'acció real de Cruella de Vil, basada en el personatge de la franquícia 101 Dàlmates. Andrew Gunn va ser contractat per la companyia per fer-se càrrec de la producció amb Glenn Close, que anteriorment havia interpretat el personatge a 101 Dàlmates i la seva seqüela 102 Dàlmates, com productora executiva. Tres anys més tard, Emma Stone va ser escollida per interpretar el paper principal de Cruella. No va ser fins al mes de maig de 2019 en què Emma Thompson s'unia al repartiment per interpretar la baronessa Von Hellman, descrita com la rival de Cruella i que és un element fonamental a la seva transformació i que la va portar a ser la vilana que coneixem avui en dia. Però Thompson no va ser la primera opció de l'estudi. Abans es van considerar altres actrius com Charlize Theron, Julianne Moore, Demi Moore o Nicole Kidman, que per un temps semblava ser l'escollida. Finalment, i tal i com us he comentat, el paper se'l va endur Emma Thompson. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and
feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Cruella explica els inicis d'una de les vilanes més cèlebres, la llegendària Cruella de Vil. En el Londres dels anys 70, en plena revolució punk rock, ens presenten una noia intel·ligent i creativa decidida a fer-se lloc amb els seus dissenys de moda. Es fa amiga de dos joves lladres fascinats per les seves ganes d'aventura i un dia l'estil d'Estela per la moda arriba a oïda de la baronesa Von Hellman, una llegenda en el món de la moda. Però la seva relació treu a la llum certs esdeveniments que faran que Estela tregui el seu costat més pervers i es converteixi en una Cruella venjativa.
Thank you. Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Els escenaris reals on s'ha rodat l'adaptació són una veritable meravella pels sentits. És molt més que probable que la majoria estiguin altament retocats per ordinador, però ens posarem una vena als ulls i confiarem en que gairebé tot el que veiem és real, gaudint d'aquests edificis victorians. Tal i com us deia, la pel·lícula s'ubica a l'industrial Londres dels anys 70, i encara que la fotografia de Nicholas Karakatsanis fa un intent per retratar les grisenques estructures, el focus principal està en el personatge millor construït de la cinta, el vestuari. La dissenyadora de vestuari, Jenny Vivan, guanyadora de l'Oscar per Mad Max, Fúria en el Camino, es va basar en l'època punk per construir un conjunt d'excèntrics i contrastats vestits que són un festí visual per a aquells que gaudeixen i estimen la moda. Aquest possiblement sigui l'aspecte més brillant del film, no només pel número de peces, al voltant de 277 vestits, sinó perquè és una oportunitat d'or per colar-se en nominacions i possibles premis en aquesta categoria. Love is like a violin, with its strings around your heart, soft and sweet as dreams begin, sadly crying when you part. Make my heart your violin. Play it now and tell me this, in the music of a kiss. Let me hear you say I love. Quan Sean Bailey, actual president de producció de Walt Disney Studios, es va acostar al director Craig Gillespie per tantejar-lo amb l'objectiu de que es fes càrrec del projecte, ja tenia un propòsit molt clar. Volia que el film estigués dotat d'un esperit musical. És per això que Bailey va acudir al director de Joe Tonia, una producció en forma de col·lecció d'autèntics hits musicals que formen l'esquelet de la història d'una protagonista de comportament no massa exemplar. Abans que Gillespie arribés a Cruella, el projecte ja portava uns quants guionistes a les seves esquenes i acabava de perdre a Alex Timbers com a director. Tenint en compte el bagatge de Timbers dirigint musicals de Broadway, semblava que la idea de Disney estava clara des dels inicis. Ara, només els hi faltava trobar un cineasta que estigués a la mateixa freqüència musical. Per descomptat, aquest era Craig Gillespie, acompanyat per Susan Jacobs, que ja comptava amb un Emmy pel seu treball com a supervisora musical de la sèrie d'HBO Grandes Pequeñas Mentiras. Jacobs, que també està al darrere de la selecció musical de Una Joven Prometedora, ja havia treballat amb Gillespie a Joe Tonia. Oh, La tècnica de treball del director consistia en rodar amb els temes musicals en ment o fins i tot sonant en el plató, encara que després no aconseguís els drets per a aquest tema en concret. Temes d'aquests, el que cap supervisor musical es vol acostar pel cost dels drets, els Rolling Stones, The Doors o Queen. Només que, en el cas de Cruella, el director i la seva supervisora musical comptaven amb el talonari de Disney. No s'ha especificat quina part dels 200 milions de dòlars de pressupost de la pel·lícula han estat destinats a pagar drets musicals, però els més de 30 temes que sonen a la pel·lícula no són precisament econòmics. I això sense tenir en compte la versió de Call Me Cruella que van enregistrar Florence and the Machine com a tema oficial del film. Però el moment on la producció assoleix la cima del punk és quan sona la música de The Clash, acompanyant una escena on el personatge d'Emma Stone converteix les escombraries en alta costura. La declaració irònica és un dels millors trucs publicitaris de Cruella i encarna l'esperit DIY, sigles de Do It Yourself, fes-ho tu mateix, del moviment punk. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg del programa d'avui, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Darling, you got to let me know. Stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back,
Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, leave me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.